Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes a Les Maquinàries, un espai de ràdio que podeu escoltar des de Ràdio Falset. Espero que jo també sigui benvingut al lloc on us trobeu. Mentre estigueu fent les vostres coses, podeu tenir al costat la companyia d'aquest espai de ràdio que té com a propòsit entretenir de bona manera durant una hora. Per aquest objectiu hem preparat una sèrie de coses que jo crec que sí que us poden fer passar una bona estona en aquest dissabte i també dilluns, perquè recordem, els dilluns a la tarda hi ha una nova difusió d'aquest mateix programa. Salutacions de Maria Arbonès en nom propi i de l'equip de col·laboradors de Les Maquinàries. Ja per començar el programa d'avui, el que podríem fer és escoltar una cançó de Nacho Vegas.
Ya no sé si merecerá la pena partir hacia otro lugar. Ya no sé si con esta lluvia eterna no me habré acostumbrado a la humedad. Yo que creí ser amable con la luna, encontré su palidez allí en mi hogar, en mi propio hogar. Ya no sé si esta vez todo está dentro de mí y ya no puedo escapar. Ya no sé si esta vez todo está dentro de mí y ya no puedo escapar.
Molt guapa aquesta cançó de Nacho Vegas, titulada Seronda, amb la qual hem començat avui el programa Les Maquinàries. Deixem la música per uns moments per ocupar-nos de cinema. dues setmanes en una altra ciutat, amb Sergio Sánchez.
És una de les personalitats més controvertides de l'actual cinema nord-americà. Té una legió de fans, però no són pocs els que consideren les seves pel·lícules unes incomprensibles preses de pèl. Nascut a Montana ara fa més de 60 anys. Artista total, pintor, músic, fabricant de mobles. La seva notorietat per a les imatges en moviment no té comparació. Avui, al dues setmanes d'una altra ciutat, estimat i odiat, odiat i estimat, Lynch David, David Lynch.
In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine.
Una parella té un fill. Bé, per ser més exactes, té una cosa. Una criatura de forma que fa uns sorolls insuportables. La noia abandona el caliu familiar, no ho pot suportar més, deixant el pare al càrrec de la criatura, i mai millor dit criatura. És Cabeza Borradora, debut de David Lynch al llargmetratge l'any 1977. La pel·lícula és en un suggestiu blanc i negre, on els imaginatius malsons del pare, que expressen la seva angoixa, semblen un anticip friqui i fascinant del drama de Kramer contra Kramer. Cabeza Borradora és un èxit a les sessions golfes de Nova York, i el talent de Lynch crida l'atenció d'un comediant famós, productor de nous valors en el seu temps lliure, el Mel Brooks del jovencito Frankenstein, que li ha de produir la seva següent i aclamada pel·lícula. El hombre elefante está basada en la historia real de Joseph Carey Merrick, un jove sobre el qual han existit moltes controvèrsies sobre la malaltia que patia. Síndrome de Proteus, un creixement de l'os anormal del crani i altres teixits, o neurofibromatosi, creixement de tumors no cancerosos al llarg dels nervis. S'ha considerat que les deformitats de Merrick eren potser les més severes que han estat registrades en cap ésser humà a la història de la medicina. La pel·lícula de Lynch narra com el metge Frederick Tripp salva a Merrick d'una vida humiliant en espectacles de circ per convertir-lo en estudi de la ciència tractat amb respecte. Qui estigui interessat en la història real de Merrick, teclegi John Merrick a qualsevol cercador i trobarà un interessantíssim article de Marcelo Dos Santos a la revista argentina Axon. Lynch va fer a El hombre elefante una de les seves millors pel·lícules. Potser ha aconseguit més unanimitats per la seva narrativa més clàssica en contraposició al seu cinema més experimental, però la sensibilitat al retractar a un Merrick educat i culte, envoltat d'éssers veritablement deformes al seu interior, ha aconseguit captivar a tota mena de públics des de la seva estrena el 1980. Memorable és la transformació de l'actor John Hurt com a Merrick i el paper que fa Anthony Hopkins com a Dr. Thribs, molt abans de ser conegut pel gran públic gràcies al Silenci de los Corderos. El hombre elefante és un film molt bellament rodat en scope i curiosament en blanc i negre. Insòlit, al 1980, tot i que coincidís amb una altra gran pel·lícula fotografia d'igual, El toro salvaje del Martin Scorsese, amb dues derrotades als quasi sempre injustos Oscars per l'insults drama familiar Gente Corriente de Robert Redford. Quanta ceguesa davant tanta genialitat!
She wore blue.
Lynch s'estavella amb un gran projecte de ciència-ficció, Dune, on s'arruïna el productor Dino De Laurentiis, però explota tot el seu imaginari personalíssim a Terciopelo Azul, on retrata per primera vegada una Amèrica profunda que coneix molt bé a través d'un surrealisme visual que té pocs referents en la història del cinema comercial nord-americà i que troba el seu major agermanament en les arts plàstiques. Va protagonitzar Isabella Rossellini, que fou parella de Lynch a la vida real. En la mateixa línia té la sèrie Twin Peaks, a partir de l'assassinat del personatge de Laura Palmer, que també serà pel·lícula, i un to molt més hiperbòlic i potser més carregant, Corazón Salvaje, la pel·lícula amb Nicolas Cage i Laura Dern, amb la que guanyarà una Palma d'Or a Cannes. Recupera ser clasicisme a una història verdadera. Una història verdadera i El hombre elefante acostumen a ser les pel·lícules favorites d'aquells a qui no agrada especialment l'estil de Lynch. Tot i així, la història de l'Alvin Strike i el seu viatge encegadora pels Estats Units està plena d'excentricitats marcada a la casa i un punt de vista irònic, més dissimulat que de costum, però igualment existent sobre aquesta Amèrica profunda. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? A Carretera Perdida inicia l'actual etapa, una de les més brillants. A partir del seu gust pel món oníric, Lynch va esborrant les fronteres del relat tradicional. Es llança de cap i sense xarxa a la creació de mons sensorials, intuïtius. El seu cinema no arriba a l'abstracció absoluta, però es val de personatges i situacions concretes per desenvolupar no tant una història com un corpus filmat més relacionat amb la vida inconscient que amb les formes reals. Ho desenvolupa d'una manera superba a Mulholland Drive, però és a la seva última pel·lícula, Inland Empire, on ha arribat a definir-ho amb una plenitud fins ara més aconseguida. Hi ha moltes veus crítiques amb els excessos de Inland Empire, les seves 3 hores i la seva condició, utilitzant adequadament un llenguatge vulgar, de palla mental. El món d'Inland Empire, però, no creix de forma capritxosa, es desenvolupa en aquest metratge de 3 hores amb un càlcul diabòlic. Recorda una mica Lynch en les seves últimes pel·lícules a un clàssic francès dels anys 70, Céline i Julie van en barco, de Jacques Rivette, molt fantasiosa tot i que menys abstracta, però a qui realment s'està apropant Lynch d'una manera molt prodigiosa és una espècie de Luis Buñuel del Midwest dels Estats Units. Veurem en els propers anys on el porta aquesta recerca visual antinarrativa absolutament captivadora. Aquest ha estat el nostre espai al 2 setmanes en una altra ciutat. Que tingueu un bon cinema i fins aviat.
Moltes gràcies, Sergio, per aquesta pàgina de cinema. Tornarem amb el Sergio i amb cinema a les properes edicions de Les Maquinàries. Ara, Pata Negra, una cançó titulada Yo me quedo en Sevilla. Yeah.
Estàs escoltant Les Maquinàries.
La Moto és una de les escasses discogràfiques que han batejat un estil musical. Es diu aquest disc sona molt o poc Moto. També és un paradigma, un model industrial que s'ha volgut imitar. 45 anys després de la seva fundació, el mite de Moto, o Tamla Moto, com es diu a Europa, es manté fresc. Només l'any 1970 portava la marca Moto 7 dels 21 discs que es trobaven a la part alta de les llistes als Estats Units, sense comptar els que van encapçalar la classificació de la música negra. Una part mínima de l'impressionant medaller d'una companyia que va vendre pel món el so de la jove Amèrica, el so Detroit. Si Moto era el nom de Detroit, el seu model productiu derivava les cadenes del muntatge de la indústria de l'automoció. El seu fundador, Berry Gordy, Jr., va ser empleat en una factoria Ford i organitza Motown com una suma d'equips especialitzats, compositors, músics i productors, cantants animats per a competir entre ells. L'èxit de la companyia estava per damunt dels èxits particulars. Diferents artistes podien enregistrar la mateixa cançó i Gordy, al davant del Departament de Control de Qualitat, decidia quina versió era la difusa. I want everybody to get up out your seat and put your hands together and your arms together and give me some of that old soul clapping. Els discos clàssics de Motown es van fer entre 1963 i 1967. Era un urgent soul refinat que va agradar molt als Beatles i als Rolling Stones. Els dos grups van versionar èxits de Motown. A més de les característiques veus negres, es trobava la sinergia dels ritmes comprimits i saxos, punxades de guitarra elèctrica i cordes ocasionals, palmes i també pandereta. El baix de James Jamerson era el veritable instrument solista, encara avui estudiat per milers de músics. Temes com Recaut i el Beauty dels Four Tops, per cert, el primer disc de Motown editat a l'estat espanyol, desafien qualsevol anàlisi. És com una erupció que sembla existeixi en un món sonor propi. Una crida visceral per oferir ajuda a la persona estimada. Visions més crítiques de Motown suggereixen una plantació, el vell estil sureny, amb Gordy com a gran patriarca. De fet, les seves germanes es van casar amb artistes de la companyia i ell va mantenir públiques històries amoroses amb fitxatges com Diana Ross. Berry Gordy era un garrep i això es veia a l'hora de pagar els creatius. Aquesta condició li va portar problemes. Dozier i Holland, el team més rendible d'autors i productors, va marxar l'any 1967 per a muntar la seva pròpia companyia, Invictus. L'himne de Motown, tots per un i un per a tots, tenia el seu sarcasme. In Durant els 60, el cançoner de Motown va evitar les referències a la vida del gueto. Contenia històries d'amor i desamor que havien de ser enteses. Els cantants eren educats per coreògraf i experts en etiqueta. Se'ls moldejava com atraccions de club nocturn. Podien alimentar fantasies juvenils, però també havien d'entretenir els pares dels seus fans. Més tard, es van notar les turbulències dels anys de Nixon. Els Temptations, a demans de Norman Whitfield, van adoptar un so psicodèlic i van facturar temes socials com Runaway Child o Running Wild, Ball of Confusion o Papa's Bass a Rolling Stone. Només l'any 1970 es va publicar una cançó antibèl·lica, Ward, d'Edwin Starr, que parlava del desproporcionat pes dels afroamericans en les baixes de Vietnam. Molts d'aquests discos havien de vèncer l'oposició de Berry Gordy. Aquest es va negar que el seu cunyat, Marvin Gaye, publiqués What's Going, un dolorós estat de la nació que es convertiria en una obra clau del pop del segle XX. Marvin Gaye va tenir que amenaçar amb no gravar una nota més, la mateixa tàctica utilitzada per Steve Wonder quan aquest va complir 21 anys, per aconseguir autoproduir-se i controlar el seu art. Els LPs de Steve Wonder, lliure, van estar entre els més venuts i influents del catàleg Motown. Berry Gordy va provocar també el desmantellament del col·lectiu humà que va fer possible Motown i, per tant, la corresponent crisi d'identitat. A partir de 1969 va canviar el lloc de les seves operacions. Se'n va anar a Los Angeles. Millor per Gordy, el clima de Los Angeles. A més, Detroit, ferida pels disturbis racials, començava a ser una ciutat antipàtica tant pel declivi econòmic com per l'augment de la violència. A més, el següent objectiu de Gordy era el cinema. Diana Ross va brillar a la pel·lícula Lady Sings the Blues l'any 1972, el seu retrat de Billie Holiday, però la seva carrera cinematogràfica no va prosperar. El desastre va ser que Motown començava a diluir-se. Ja no era la companyia de Detroit, sinó una altra companyia californiana més. Va seguir obtenint discos de platí, però eren cançons que podien ser publicades per qualsevol altra marca. Gordy va reconèixer que ja no traia música vital i va vendre l'empresa l'any 1988 per 66 milions de dòlars, quantitat que ara ens sembla molt ridícula. Motown aconsegueix èxits de forma ocasional, però viu de la renda. El seu arxiu s'ha demostrat una mina d'or gràcies a les reedicions en CD, sense oblidar el constant reciclatge de pel·lícules i espots publicitaris. Motown ven, s'han publicat dotzenes de llibres sobre aquells anys fenomenals. Fins i tot els seus modestos estudis, batejats com Hitsville, USA, són ara un dels pocs atractius turístics de Detroit. Bastants dels seus solistes i grups es segueixen en actiu, tot i que és freqüent, cas per exemple dels Four Tops, que celebren a la mig segle de vida, que ja no comptin amb cap membre original. Més estimulant és la recuperació dels prodigiosos músics. Un documental anomenat Standing in the Shadows of Motown resalta l'aportació d'aquells instrumentistes del jazz que van passar bona part dels anys 60 al soterrani de West Grand Boulevard, on es van elaborar més èxits que en qualsevol altre estudi. Cadú cobrava $10 per cançó acabada i gràcies. Degut a l'eficiència laboral, acostumaven a fer més de 3 temes per sessió, que era el màxim permès pel sindicat. No es van fer rics, però la pel·lícula ha fet que es torni a parlar d'ells. Alguns estan tocant ara amb el nom de Funk Brothers, amb molt d'humor.
Estàs escoltant Les Maquinàries.
Seguim amb el Santi Nogués a Guatemala. Fem avui una tercera entrega.
Sí, sí, esperem que avui ja acabem amb Guatemala, perquè a veure si Guatemala acabarà amb nosaltres.
I això que és un país petit, eh?
És petit, però és molt interessant.
Vols que comencem fent un petit repàs?
Sí.
El que hem fet fins ara?
Exacte, mira. Mm-hmm. Doncs bé, vam sortir de Barcelona, del Prat, vam anar fins a la ciutat de Guatemala. Des de la ciutat de Guatemala vam anar cap a Antigua, que és l'antigua capital, que és per mi molt més interessant que la ciutat, que la capital actual. Des d'allí vam anar cap a Copán. Copán està molt a propet, està a Hondures, però està a uns 18 quilòmetres de la Guatemala. Des de Copán vam anar a Riondo, després vam estar a Quiriguá, on hi vam comentar que hi havia unes esteles molt interessants. Després de Quiriguá vam anar cap a Livingston. Livingston és un poble que els seus habitants, pràcticament el seu 95 o 99% són negres, són de raça negra.
Vam parlar d'una cultura anomenada garífona, no?
Garífona, sí, sí, que parlen una llengua, precisament la garífona, que és una barreja de l'anglès, alemany, francès, espanyol, i bueno, és un compendi que la seva, el seu aïllament que han tingut, doncs, ha procurat doncs, que fessin aquest idioma. No obstant, parlen tots el castellà. Després de Livingston, que vam visitar doncs, el City Altares, unes cascades que hi ha amb un riu molt proper, vam agafar l'autobús i ens vam anar cap a Flores. Vam deixar el viatge aquí, precisament quan estàvem dalt de l'autobús, recordo que la carretera o els camins estaven horrorosos perquè aquest any havia plogut moltíssim, alguns moments estaven tallats, l'autocar pràcticament nou que portàvem va acabar fet un fàstic, i quan ja estàvem arribant a Flores, que és la ciutat on dormitori per anar a visitar el Tikal, ens va parar l'exèrcit. La veritat és que la sensació que ens va donar no va ser gens bona. Tots coneixem les experiències perquè ho hem vist per televisió, ho hem vist molts comentaris de que l'exèrcit guatemaltec és perillós, realment és molt perillós. Es va acostar, va obrir la porta de l'autocar i va dir al conductor: a veure, tot el mundo abajo. Bueno, llavors els indígenes d'allí silenciosament, com sempre, van baixar de l'autocar i nosaltres ens vam quedar. Hi havia també una parella d'americans que es van també quedar al fons. Llavors, amb aquests, els indígenes van queixejar, els van quasi vilipendiar, els van tractar molt malament, quasi a patades, per dir-ho d'una forma, i se'n torna a l'oficial que hi havia allí, el suboficial, i diu: i esos? Diu l'autobús. Diu, estos son gringos, mi sargento. Diu, pues que se queden. I no ens van fer baixar. Van tornar a pujar la gent, van continuar el viatge fins a prop de Flores. Flores, ja vam comentar l'altre dia, que és una illa que està unida per un pont, una illa, doncs, al llac Izabal. Les vistes també són precioses. Des de l'hotel on estàvem damunt d'una costa, diguem-ne, d'aquesta illa que divisàvem el llac, no? I el menjar que fan en aquest lloc és molt curiós, bueno, ja com a tot arreu, no? Però aquí fan una especialitat que no vam trobar en altres llocs de Guatemala, que és, allí hi ha un tipus de conill, no és ben bé un conill, que és molt gros, jo dic el conill per fer una referència, que se'n diu tepezcuinle, i el vam provar allí, i és un animal doncs, molt saborós, repeteixo, els talls són bastant grossos, i bueno, vull dir, com a curiositat val la pena, perquè si algun viatger vol anar, doncs crec que val la pena que provi aquest saborós plat.
Vas estar parlant de formigues, de puces,
sí, sí, sí,
de mosques mediterrànies, em sembla que sí.
Sí, sí. Així ja vam deixar una mica enrere, no? I, bueno, doncs aviat al dematí, l'endemà, vam llogar un cotxe perquè ens portés cap al Tikal, perquè ens deien que a la sortida del sol, un dels jaciments, bueno, un dels temples, el temple número 6, doncs la sortida del sol era molt bonica des d'allà. Hem de tenir en compte que el Tikal està dintre la selva. No fa precisament massa anys que va ser descobert, estem parlant del segle passat, o sigui, el segle XX, cap als anys 20 o 25, però realment que el Tikal va ser descobert, va ser, diguem-ne, desenrunat, no tot, perquè està bastant enrunat encara, estem parlant de mitjans del segle passat, allà als 1950 crec que va ser. El Tikal hi hem de dedicar un dia ben bé, perquè era una ciutat que venia a tenir com uns 60.000, 70 i potser 80.000 habitants.
Gran, no?
Molt gran, molt gran. I curiosament, de sobte va deixar de ser habitada. Hi ha diferents hipòtesis. Una de les hipòtesis que sembla que es confirma és que la península del Yucatán té un... el terra, si bé és fèrtil, però té molt poca doblada de terra. Llavors, com que el cultiu és el blat de moro esquilma molt la terra, la deixa molt empobrida. Llavors, després de bastants anys de fer-li aquest cultiu, la terra va quedar estèril i no va produir, doncs, per les necessitats que tenia la ciutat. I llavors, clar, davant d'aquesta situació i la gana, diuen que va haver de marxar, doncs, la gent d'allà. Però sí que Tikal és, diguem-ne, l'estrella del viatge a Guatemala, quant a recinte arqueològic, no? Com he dit, és una ciutat molt gran, ens hem de passejar per la selva, ens trobem allí amb arbres de més de 40 metres d'alçada. Podem pujar amb aquests temples, alguns d'ells encara estan menjats per la selva, o sigui que els arbres, les arrels dels arbres estan recaregulades per les escales que anem pujant. A vegades hem de trepar precisament per aquestes arrels, i a vegades també ells hi posen unes escales entre unes arrels i unes altres. O sigui que, en definitiva, d'una forma o altra vas anant pujant i es puja amb unes alçades d'uns 60 i pico de metres. Hi ha precisament aquest temple sisè, doncs, que està, és un dels més alts que hi ha allí, i eren 62 o 63 metres. I quan vam arribar a dalt vam comentar o vam parlar amb gent que ja hi estaven, que hi havien passat la nit, perquè nosaltres, fet i fet, d'anant un lloc cap a l'altre i buscant-ho, ja vam perdre la sortida del sol. Però Tikal no solament és aquest temple sisè, sinó que tots els temples pràcticament estan enumerats. Hi ha moltes piràmides, hi ha l'Acròpolis, hi ha la plaça Major, que per mi és la més bonica, que també hi ha piràmides que es poden pujar. No totes les piràmides s'hi pot pujar, però n'hi ha algunes que sí, i s'ha d'anar amb una mica de precaució, perquè diguem-ne que l'amplada dels, en castellà es diu peldaños, doncs no és massa. Llavors s'ha de pujar de costat.
Els esgraons, vols dir.
Els esgraons, exacte. Els esgraons són molt estrets, i llavors s'ha de pujar lateralment i s'ha de pujar, diguem-ne, amb zig-zag. Això ja ho vaig comentar quan vaig parlar de Mèxic. Sí. Ho feien perquè precisament a dalt hi havia el déu, no? El déu no se'l podia mirar mai de cara, per tant, la forma de pujar és que mai el tinguessis de cara, sempre anessis pujant de costat. Però bé, el que té actualment aquestes piràmides és que hi ha una vista extraordinària, una vista molt, molt interessant, i sempre veus a sota les copes dels arbres, o sigui, l'acabament dels arbres, les capçades, i molt bonic quan es veuen monos, es veuen tucans, es veuen tot tipus d'ocells, de fauna d'allà. O sigui que la visita del Tikal és molt agraïda precisament per això, no? Val la pena portar-se al dinar, perquè si bé hi ha restaurants, però no saps mai en quin lloc te trobaràs el moment, doncs, que vulguis dinar, perquè, repeteixo, és una ciutat bastant gran. I en alguns moments, doncs, te'n vas a bastanta distància. Val la pena que a l'entrada es demani un plànol per poder-se situar en cada moment. Després del Tikal, vam agafar un avió i ens en vam anar altra vegada cap a la ciutat de Guatemala per emprendre una altra ruta. La ruta que vam emprendre va ser cap al llac Atitlán, que la ciutat es diu Panajachel.
No aquesta... són fàcils els noms, eh?
No són fàcils, no.
Es diu que és un dels volcans. Sí. És un dels llacs més bonics del món.
Sí, sí, sí. Mm-hmm. És un cràter volcànic. Un cràter volcànic.
Tancat per tres volcans.
Sí,
no?
Exacte. Aquest sí que me'ls he apuntat aquí, perquè tanta memòria no tinc. Me'n recordo de Panajachel, però sí que tinc els noms. Bé, jo en conec dos, que són Tolimán i San Pedro, i, diguem-ne, la falda, la part més baixa d'aquests volcans, hi ha varis pobles, no masses, però vam visitar dos. Un d'ells és Santiago de Atitlán i l'altre és San Pedro de Atitlán. Santiago de Atitlán per mi és el més interessant de tots perquè tenen una cultura molt, molt específica. I d'aquests dos pobles que estic comentant, la llengua que utilitzen és diferent. O sigui, estan a una distància de 16 quilòmetres, però a l'accés d'un poble a un altre normalment s'ha de fer per via doncs, marítima o lacustre, sí. No? Mm-hmm. Perquè aquests volcans no donen massa oportunitats de fer-hi bons camins. I precisament hi ha hagut aquest aïllament. Però Santiago de Atitlán és molt bonic. Vam estar visitant-lo bastant en profunditat perquè ens vam quedar a dormir precisament allí. Té una església molt curiosa perquè allí tenen tota una sèrie de sants bastant petits que els dies, diguem, de normal, de diari, hi posen una bata. Llavors, diguem, els fidels, quan van a demanar alguna, que els hi concedeixi alguna cosa, doncs van a pregar allà amb ells, esperen el temps prudencial de que els hi concedeixi aquest favor. Però es dona el cas que a vegades aquest favor no és concedit i s'ha donat els casos, i bastant freqüents, de que van allí els hi tallen un braç, els hi tallen una cama. Sí, sí.
Ah, sí.
Sí, sí. és molt curiós.
Escolta'm, ja que parlem de Santiago de Atitlán, què és el Maximón? Et sona?
El Maximón, i tant, i tant. I tant. Nosaltres vam estar... El Maximón és una figura de fusta, de talla de fusta, que és una deïtat d'aquestes tribus, diguem-ne, no? Uh-huh. El tenen una família que reuneix en determinades condicions, però no d'una forma permanent, en certa manera com allò de la capelleta aquesta que es passaven a les cases per aquí, no? Però
sí.
En una estança molt més prolongada, no? El tenen una habitació on hi ha tota una sèrie de símbols, de herbes penjades, això ho rodeixi tota una espècie de parafernàlia. I llavors aquest Maximón, com he dit, aquesta talla de fusta, porta sempre un puro a la boca i beu alcohol, no? Llavors, nosaltres vam demanar per anar-lo a visitar, almenys que fessin un acte sacramental d'aquests, i ens van dir que sí, perquè havíem de portar una ofrenda, i llavors vam portar una ampolla d'alcohol, no? I bueno, van començar, van portar una noia, que la van posar al davant d'ell, hi havia doncs, el fetix, per dir-ho d'una forma, que estava oficiant, parlava amb la llengua, crec que és itzil, i feia una espècie de barreja de pregària on te parlava del Sant Simón, de Pedro de Alvarado, això és perquè reconeixien, no, els noms en castellà. I llavors estàvem parlant amb la imatge, no?, d'una forma, com si parlés amb una persona.
Sí, sí.
Sí, sí. I llavors aquella noia vam preguntar què li passava a aquella noia, i es veu que aquella noia era molt tímida, i llavors li oferien aquestes pregàries perquè perdés aquesta timidesa. Li posaven unes capes, hi havia allí doncs, una caixa on tenien doncs, molta roba, un sombrero, unes sabates, etc etc. Tot un ritual. Nosaltres havíem d'estar calladets, no havíem de dir res, simplement havíem d'observar. Doncs ja dic, va ser un cas molt curiós. No? Però continuant amb lo de la iglesia, vam observar també que hi havia moltes fotografies d'una persona. Llavors vam estar preguntant què era aquella persona, perquè eren fotografies relativament recents, no? I ens vam enterar que aquesta fotografia corresponia al pare Stanley Francis Rother. És un capellà missioner d'Oklahoma que es va posar durant la lluita que hi va haver doncs, de la guerrilla i doncs, dels paramilitars, va posar a favor del poble i el van assassinar. I doncs, bueno, el mantenien com a record. O sigui, aquesta zona del llac Atitlán, durant aquest temps terrible que va patir Guatemala de les guerres dels paramilitars, sí, va ser molt castigat, moltíssim. Bueno, vam deixar a Santiago de Atitlán, vam visitar Sant Pedro de Atitlán, sembla mentida, l'arquitectura, la manera de fer de la gent havia canviat substancialment. Per mi, Santiago de Atitlán tenia molt més interès. Sant Pedro doncs, va ser una visita doncs, una miqueta ràpida i bueno, vam tornar a Panajachel per continuar doncs, la nostra ruta. Des de Panajachel ens vam anar a una altra ciutat que es diu Chela. Chela no és el nom ben bé, és el nom que li diuen ells. Quetzaltenango és el nom correcte. Però bé, allí és molt conegut per Chela, no? I moltes vegades, quan havien d'agafar l'autobús, com que hi ha molta gent que no sap llegir ni escriure, els cobradors sempre diuen Chela, els noms sempre els anomenen així, no? Mm-hmm. Ah, i vull fer una mica de referència precisament amb això dels autobusos, que va ser també una experiència molt interessant, que a vegades els autobusos s'omplien però a tope. Allò que dius, aquí no hi cap ningú més, però hi cabia més gent, no? A vegades s'omplien tant, que el cobrador, per poder comprar els bitllets, cobrar els bitllets de la gent, havia de passar per damunt dels seients. O sigui, anava des del davant fins al darrere, anant caminant per damunt dels seients. I quan arribava al final, obria la porta del darrere, pujava a dalt el sostre, caminava pel sostre de l'autobús i entrava per la finestreta de la porta del davant. Sí. De fet, val a dir que tots eren molt joves, no sé si és que no arribaven a vells o què, no?
Sí, sí.
Bé, Chela és una ciutat ja molt maqueta, val la pena també visitar-la. Allí podem veure, és bastant grandet, té uns 60.000 habitants, o sigui que és bastant gran, i allí podem veure doncs, danses folklòriques del país, hi ha l'església que també té molt d'interès, la ciutat està molt cuidadeta, i, bueno, i també allí és un altre punt de partida per fer unes altres visites. Molt a prop d'allí hi ha unes fonts termals, que nosaltres hi vam anar, vam llogar un pick-up és una camioneta d'aquestes,
sí.
Doncs vam anar amb aquestes fonts termals, molt bé, molt primàries, no? No hi havia moltes comunitats, però l'aigua doncs, era natural, fosforós, etc. I també des d'aquí vam anar a un altre poble, que ens l'havien recomanat, que es diu Totonicapán. Aquest poble doncs no té tampoc res a l'altre món, però sí que hi ha una sèrie d'artesans que l'oficina de turisme ha fet unes guies per poder visitar doncs tota aquesta pleiada de treballs de fusta, de fang, de palla, etc. Però n'hi havia una que era molt curiós, que era de cera. Hi havia un artesà que feia figures amb cera. Jo recordo que em vaig comprar una i la tinc a casa. Era un senyor procedent d'espanyols, era molt gran, amb una salut ja molt delicada, i que s'estava venent tot aquest treball que havia fet el seu pare per poder doncs, anar mantenint-se, i, bueno, i quan se li acabessin d'aquestes ventes, doncs bueno, s'hauria acabat tot. Però amb aquest senyor li anaven a comparar també alemanys, francesos, gent que coneixien doncs, la qualitat del seu treball. Després de Chela vam agafar, bueno, de Totonicapán vam anar cap a Chela, va agafar un altre bus cap a Chichicastenango. Chichicastenango és una ciutat molt curiosa i molt interessant perquè està el Quiché. Quiché, doncs, és una llengua també, és una cultura diferent. Chichicastenango, sí, el poble elegeix els seus mandataris. Diguem-ne que per un cantó la Iglesia Catòlica i la República de Guatemala designen els sacerdots i funcionaris que gestionaran els seus interessos, per la població local elegeix els seus propis oficiants religiosos i funcionaris per, doncs, per les tareies quotidianes. Mm-hmm. L'entrada de l'Església, crec que hi ha 20 esgraons. Aquests esgraons són els mateixos que tenen els mesos maies. Hi ha un sincretisme religiós entre l'Església doncs, catòlica i l'Església maia. Jo recordo que vam anar a missa i doncs, el capellà va ser molt, molt crític amb l'actuació del govern. A mi em va fer com una mica de por, perquè, clar, a Guatemala i en l'època hi vam anar que encara doncs, la dictadura estava en plena efervescència i hi havia encara la guerrilla, doncs aquestes actituds moltes vegades acaben amb la vida d'aquests capellans. I la missa doncs, la feien amb dels dos idiomes, el capellà la deia en castellà, llavors hi havia una noia que feia la traducció en quiché. Després també cantaven cançons en quiché. Va ser una missa molt llarga. I llavors, després de la missa, fan una processó també molt curiosa, que és molt famosa, és molt coneguda, on hi ha les cofradies, i bueno, doncs fan realment una festassa. Les cofradies, també, el cofrade, el cap de la cofradia, que ostenta doncs, durant un període de temps, és un gran honor per ostentar aquest càrrec. I això moltes vegades els hi costa molts diners, però bueno, el fet de tindre aquest honor ja val la pena. Tenim el mercat, que és un dels més coneguts i més importants de la zona, on hi podem comprar de tot. Allí podem comprar màscares, podem comprar menjar, podem comprar verdura... Tot el més representatiu de Guatemala el trobarem en aquest mercat. Jo recordo que també que hi havia... vam poder viure amb les nostres carns la gana que existeix allà, no? Nosaltres vam anar a dinar en un restaurantet que estava donant a la plaça. I mentre estàvem dinant hi havia tota una sèrie de nois i noies i gent gran que estaven asseguts discretament al costat. I ens feien sentir una miqueta malament, si t'he de dir la veritat. I bueno, quan vam acabar de dinar, que vam dir, bueno, ja en tenim prou, perquè ens havíem posat acompanyament d'arròs i tot això, que això no ens ho vam acabar, es van llançar sobre l'arròs i van polir tots els plats. Realment era esfereïdor, no, això.
Sí, sí.
Bueno, després de...
Disposem... Ho podem explicar tot en 2 o 3 minuts?
Doncs no ho sé. No ho sé.
Vols dir que haurem de fer una quarta part?
Probablement, perquè he de parlar de l'altiplà i l'altiplà té coses molt interessants.
Fem una cosa, sí. Fem una quarta part, ho fem més tranquil·lament i fem una quarta part.
D'acord, jo crec que donarà suficient per...
Tindrem prou amb una quarta entrega?
Jo crec que sí.
Santiago Vés, escolta'm, tanquem per avui, la setmana que ve tornem amb Guatemala.
Molt
país bé. Petit, insistim, un país petit però que ens dona per molts capítols.
D'acord.
Fins la setmana que ve, Santiago.
Fins la setmana que ve.
Gràcies.
Les maquinàries, a Ràdio Falset.
La idea bàsica dels jocs cooperatius és radicalment diferent a la dels altres jocs coneguts basats en un principi competitiu. Es tracta sempre d'una persona que juga contra una altra de manera que resulti un guanyador i un perdedor. Igualment en els jocs d'equip. Existeix un grup que juga contra un altre, dels dos en guanyarà un i l'altre serà vençut. Podem anar més lluny. El jugador sap que ha de vèncer els altres per a poder ser el guanyador, exactament el principi que impera en la nostra societat. Terry Orlick, professor de Psicologia dels Esports de la Universitat d'Ottawa, al Canadà, ha recopilat més de 100 jocs basats en el principi de cooperació en lloc del de competició. En el seu llibre, Challenge Without Competition, explica que, tal com la fàbrica, que és el model organitzatiu de gran part de la societat occidental, els jocs infantils també s'han industrialitzat. No només això, sinó que s'han superespecialitzat, dirigits a enfrontar els nens, uns contra els altres, assegurar l'eliminació, que un només guanyi i la resta perdin. Escriu Orlick, exposar els nens des de petits a la competició irracional no els ensenya a competir d'una forma sana, simplement els força a competir. Quan creixen, estan tan condicionats per la importància de guanyar que ja no saben jugar per a divertir-se. Cal considerar 4 elements essencials en un bon joc cooperatiu. Cooperació, acceptació, integració i diversió. Aquest últim és la raó principal del joc i té una gran importància, ja que el nen, lliure de la tensió de guanyar o perdre, té més possibilitats de disfrutar de la naturalesa del joc. Els adults que participem en aquests jocs, en comparar-los amb els jocs tradicionals, ens n'adonem del nostre condicionament a competir, de l'agressivitat dels nostres jocs. És necessari desaprendre una mica el principi i, fins i tot, ens poden semblar poc divertits els jocs que no ens originen grans tensions. Ens falta tornar a aprendre on resideix el sentit de la diversió i la felicitat en el joc. Moltes vegades es poden utilitzar jocs de diversió amb només uns petits canvis que redueixen l'element competitiu o canvis en l'enfoc del joc. Per exemple, els jocs d'eliminació, en els que cada persona va resultant eliminada a mesura que el joc transcorreix. És el condicionament cultural el que ens té preocupats amb la por de perdre el nostre lloc, a quedar-nos fora. Així, adaptarem aquests jocs, assegurant-nos de que tots participen i de que ningú queda fora. Seria un somni tenir una societat que assegurés el poder gaudir de tots els seus components. Per exemple, un joc de petits. El joc en què dos petits estiren la pilota d'un costat a l'altre del camp amb intenció d'eliminar el que toqui la pilota fins que un equip guanya l'altre. Doncs bé, aquí el canvi possible seria que el que li toqués la pilota fos el proper a tirar-la i el joc duraria fins que tots haguessin tingut el seu torn. Un altre exemple. En el joc del gat i el ratolí es converteix en ajuda. En el centre del cercle hi ha un nen que està accidentat i cada un en el cercle pensa en una professió o tipus d'ajuda. Quan el del mig diu una professió determinada, el nen que l'ha escollit dona la volta al cercle, entra per l'espai obert i intenta ajudar l'accidentat que anirà a sentar-se al cercle. El que ha prestat l'ajuda serà el següent accidentat. Altres canvis poden ser el convertir els elements destructius, l'agressivitat i la violència en creativitat. En el llibre Terry Orlick es descriuen jocs per a nens de 3 a 7 anys, jocs per a nens de 8 a 12 anys, jocs cooperatius de diferents cultures i unes notes sobre com crear els nostres propis jocs. Un total de més de 100 nous jocs basats en cooperació, en els que pot participar qualsevol persona sense importar l'edat o forma física, des de preescolars fins a la tercera edat. No necessiten cap equip especial, només una imaginació activa i el terreny pot ser qualsevol que ens trobem. La platja, la piscina, el parc, la classe, el pati o fins i tot dins de casa. Alguns dels jocs són simples adaptacions d'altres coneguts, altres procedeixen de diferents parts del món. Descriuré alguns dels jocs originals per a donar una idea de com són. Un joc anomenat La Gran Serp és un joc per a nens de 3 a 7 anys. Comencen estirant-se en el terra, boca avall, i agafant-se els turmells de la persona del davant. Així es forma una gran serp. En cada fase s'ha de donar la volta a tota la serp sense que aquesta es trenqui. O un altre joc destinat a nens de 8 a 12 anys d'edat. Es tracten de dos equips d'unes 9 o 10 persones cada equip, no importa, que reparteixin al voltant de dos mantes fortes o peces de roba resistents de mides similars. S'agafen les mantes pels costats i posen una pilota al centre d'una. Per agafar pràctica, es tira la pilota a l'aire i es torna a agafar amb una manta o bé es fa circular pels seus extrems. Els dos equips es passen la pilota. També es pot jugar amb dues pilotes. Com es pot comprovar, tots aquests jocs tenen unes característiques comunes. Tots els nens o persones majors juguen junts. La finalitat, en lloc de separar-se, és sempre d'ajuntar-se i normalment funciona. Amb els nens té molt d'èxit allò de «Sabeu fer coses junts?». És un joc amb infinites varietats. La finalitat és aconseguir fer el que es demana entre dues o més persones. Aquests jocs del nen són part del seu desenvolupament i queden gravats en la seva persona. És una manera de donar a conèixer al nen la seva dignitat humana. Aquí tots s'esforcen per a superar-se, per jugar amb altres, per afruir i per arribar a una meta comú.
Moltes gràcies a David per aquest document. Darrer contingut del programa d'avui, aquesta cançó de Marlango. La cançó es titula Architecture of Lies, és de Marc Lango. Amb aquesta cançó tanquem el programa d'avui. Esperem que hagueu passat molt bona estona. El programa tornarà el dissabte que ve. Recordem que també el podeu escoltar en redifusió els dilluns a la tarda. Ha estat un plaer.